actualitat, proximitat, cultura, música, informació. La ràdio sempre amb tu. Aquí comença el Dia Mundial de la Ràdio.
Hola, què tal? Com estan? Molt bon dia. Són les 11 i uns quants minuts. No tinc un rellotge aquí davant, però... Bé, avui és un dia especial. Avui, dia 13 de febrer, no és un dia qualsevol a les nostres zones. Sovint es diu que la ràdio és un mitjà global, però la ràdio local és la que realment us acompanya quan plou, la que us explica el que passa al costat de casa i la que dona veu a les entitats, comerços i persones del nostre municipi. Són la vostra veu perquè som els vostres veïns. Gràcies per triar-nos, per ser a l'altre costat del receptor i per fer que aquesta emissora sigui més que una freqüència, un punt de trobada. Comencem un programa especial per celebrar, tot i que al pas dels anys la ràdio local és més viva que mai. Per això avui celebrem el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial. Hauríem de ser al carrer, hauríem d'estar aquí a la plaça de les escoles, però degut a que tenim una amenaça, segons el nostre home del temps, de pluja, després ja li demanarem raons o no, però ens hem curat amb salut i hem vingut a fer el programa on estem ara, aquí en els estudis de Ràdio L'Escala. Si algú que ens volia venir a veure, tenia la intenció de veure com fèiem la ràdio en directe des de fora, doncs té ganes de veure com es fa ràdio, avui també tenim la porta oberta. Poden venir aquí, poden veure, poden mirar, doncs, tot el que estem fent. Bé, i aquest programa, doncs, faré un servidor, Joan Bruguer, juntament amb l'Ona Vilà i en Sergi Corral. Molt benvinguts també a tots dos.
Gràcies, benvinguts. Joan.
Merci. Un programa on, ja ho ha dit en Joan, tindrem molts continguts. Si us sembla, fem una repassada al que anirem trobant ara a primera hora. Primer de tot, amb una taula de luxe que ens acompanyarà, estem acompanyats ja d'en Miquel Pagès, el coordinador director de la Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, Joan Brugués, que us ha parlat, Ona Vilà, Josep Palma, Cristina Cantala, ens acompanyaran perquè farem una tertúlia dels 30 anys de la Higuera, que també estan d'aniversari. Després tindrem aquí amb nosaltres la regidora de comunicació, la Clàudia de Cruz, també per fer la petala xerrada en aquest dia tan, tan especial. I no sé si us heu adonat, però és carnaval. I, evidentment, també parlarem de carnaval aquí a l'Escala. Ens acompanyaran dues colles de carnaval, que de moment deixarem en interrogant, ja avançarem després quines seran. I després arribarem al punt de les 12 amb l'abans informatiu, amb la Lali Giné, perquè encara que sigui carnaval i encara que siguem el Dia Mundial de la Ràdio, passen notícies i tenim altres notícies aquí a l'Escala. I després, Ona, ve la Pítia, no?
I tant, tindrem aquí la Pítia, que ens tirarà les cartes en directe, i avui, com que és dia especial de ràdio, li hem demanat que ens tiri les cartes a Ràdio L'Escala. O sigui que, a veure què sortirà, i potser li demanarem alguna cosa més. I si algun oient puja i vol que li tirin les cartes, doncs endavant també, eh? També està obert. I acabarem amb l'Helena del Punt Òmnia, que avui també farà un programa especial. La seva secció habitual dels divendres la farà especial de la ràdio. I finalment tindrem els que ahir em van deixar plantada, els impresentables, que avui farem, no sé, tancarem aquest. No sé qui són, Joan. Doncs tancarem aquest programa especial amb els dos impresentables més icònics d'aquí a Ràdio L'Escala, vosaltres dos, en Joan Brugués i en Sergi Corral. I ara, som-hi, com hem dit, anem a donar la benvinguda a aquest primer convidat que tenim avui al programa, que és en Miquel Pagès, director de Canal 10 i Ràdio L'Escala. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Miquel, com a director de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, què suposa per tu el Dia Mundial de la Ràdio?
A veure, avui és un dia de reivindicació, no?, del que és la ràdio local. És un dia per recordar què representa una emissora de ràdio local. En el cas de Ràdio L'Escala, sempre hem tingut vocació de servei, doncs la programació en reflecteix la cultura, la vida quotidiana del municipi, m'arriba la identitat i apropant la informació a tots els escalencs, no? És també, si ens ho mirem bé, és una manera de preservar la llengua. Vull dir, té moltíssimes funcions a la ràdio i donar visibilitat a activitats que de ben segur no tindrien cabuda en mitjans molt més grans. No són capaços de reflectir el que passa a l'escala. Ràdio L'Escala és un espai per donar la veu als escalencs, permet que els veïns expressin les seves opinions, comparteixin inquietuds i formin part activa d'aquesta conversa pública que és la ràdio, sent molt més que un mitjà informatiu. La ràdio és molt més que això. A més, iniciatives com ara fa aproximadament en dos anys de celebració dels 40 anys de Ràdio L'Escala demostren que les emissores locals formen part de la història viva d'aquí, de l'escala, del municipi, del territori. Al llarg dels anys també i tenim molts exemples per aquí, no? La ràdio ha estat escola per a comunicadors locals i un espai d'aprenentatge per al periodisme de proximitat, en resum. Així diguem-ho en plan ràpid, en parlar dels assumptes que realment importen a les persones que viuen a la zona, la ràdio local enforteix la memòria col·lectiva, dona veu als veïns, uneix generacions al voltant d'històries compartides i reforça la identitat com a poble. Amb tot plegat, la ràdio local és molt més que música i notícies, que a vegades tenim al cap això, no? És una xarxa de comunicació, cohesió social i expressió cultural, serveix per informar, unir, representar i reflectir qui som i què ens importa com a comunitat. És una imatge del que som nosaltres. Particularment jo com a Miquel, que vaig començar la meva trajectòria en el món de la comunicació amb la creació de Ràdio L'Escala fa prop de 45 anys, no, Joan?
Sí, senyor, allà hi érem.
Cada vegada doncs, que tenim aquest tipus de celebració, que fem algun tipus d'acte que recordem, no? Passen pel cap aquells dies, no? Que eren molt diferents, la ràdio era molt diferent a la d'ara, i bé, no us enganyaria si us dic que se'n posa la pell de gallina, senzillament.
40 anys després seguim aquí, eh?
No sé si pensàvem que arribaríem, o seria allò un projecte de dir, mira, ara és un capritxo d'aquests joves que els agrada fer ràdio perquè n'hi ha per tot arreu, però mira, aquí hem arribat.
A mi el que m'ha agradat, sobretot, és... em queda poc temps, no?, de tenir un mitjà de comunicació com a feina, no?, però el que més m'ha agradat segurament és veure'n l'evolució. Començant de res, pràcticament.
Dintre un graig.
Un tocadiscos.
Un tocadiscos.
I un caseta dintre un graig.
Sí.
El que s'ha convertit ara a la ràdio, no? I a més, l'evolució del dia a dia. Ara mateix ens estem convertint en un mitjà, diguem, tecnològicament aquí dins superdigitalitzat, però també obrint-nos al món digital, no? Perquè ara mateix, parlant de futur, ja hem de començar a parlar de... futur immediat, eh? Hem de començar a parlar de xarxes. De xarxes. Ens hem d'anar adaptant al que vingui.
Això intentem fer, no?, cada dia des d'aquí. Tenim iniciatives noves com...
Parlem molt sovint entre nosaltres. És un repte molt dur, perquè és molt dur i representa molta implicació dels que estem aquí dins i representa posar-hi segurament moltes més hores de les que ens tocarien de feina, però crec que val la pena.
Hem d'anar cap aquí, cap a... estar dins de les xarxes, però no perdre mai l'essència de la ràdio, no?, que són les ones i són els estudis i els micros.
Sí, no sé si ho podrem aconseguir amb les noves generacions, que ja tiren cap a una altra banda.
La ràdio evoluciona, diuen que ja s'està reactivant. A Madrid, per exemple, ja hi ha la llei de la DAB, és a dir, de la ràdio digital terrestre, i els que heu comprat cotxes des de 2017, les vostres ràdios doncs, ja tenen ràdio digital incorporada. El que no està és activada, però està preparada. És igual que la televisió va passar de la televisió analògica a la DDT, la ràdio està preparada des de fa temps. El que passa que costa molt fer aquest pas, perquè és tanta la proximitat amb la gent que té aquella ràdio petita a casa i que escolta cada dia unes hores, que segueix les notícies i que se la sent seva, que fer aquest canvi fa molta por de que es perdés aquest tipus d'oient.
Veurem com evoluciona tot plegat. Doncs, Miquel, gràcies per...
Us deixo fer, que avui s'han de fer informatius, també s'han de fer altres coses.
Clar, i tant, et retrobarem al punt de la una amb notícies, Miquel.
I felicitats a tothom, la ràdio és de tots.
I també a tu, perquè va ser un dels iniciadors d'aquest mitjà aquí a casa nostra.
Era una aventura al principi, però ha valgut la pena.
Doncs gràcies, Miquel, per ser aquí avui amb nosaltres. I ara donarem pas a una de les seccions més especials per mi, per exemple, però jo crec que per als convidats que tenim aquí també, que és que avui que celebrem el Dia de la Ràdio no volíem deixar de celebrar un aniversari molt important d'un dels programes estrella, no podríem dir, de la nostra programació, que és el magazín El Més Calent a l'Aigüera. I celebrar aquests 30 anys que fa El Més Calent a l'Aigüera aquesta temporada, doncs hem convidat els que han sigut els seus presentadors. Tenim aquí en Josep Palma, tenim la Cristina Cantal i tenim en Joan Brugués.
Que ja hi soc.
Que ja hi ets, sí, des del principi. Josep Palma va presentar El Més Calent a l'Aigüera des del 1996, ara fa 30 anys, fins al 2011.
95, bon dia.
Bon dia.
I enhorabona a tots, locutors i oients.
El 2011 va agafar el relleu en Joan Brugués fins al 2020.
Correcte.
I en plena pandèmia va capitanejar aquesta Aigüera la Cristina. Cristina, bon dia.
Des del sofà de casa, sí, bon dia.
Doncs benvinguts a tots tres. Una mica, què ha suposat per vosaltres capitanejar aquesta aigüera? Qui vol començar?
Josep, tu, que el vas crear, no?
Sí, per veterania.
Sí, això era el setembre de l'any 95, i bé, faltava un programa de sis entreteniment, perquè la franja aquesta de 12 a 1 era musical presentada i amb una música molt concreta, com que era havaneres i sardanes i música catalana, tenia una personalitat pròpia, però faltava interactuar. Mm-hmm. I aquí vam començar a fer aquest magazín, li vam posar aquest nom perquè, no sé, el va posar a la veda.
Estaria bé que es digués així, eh?
Sí, sí. No, però sí, que fos una mica divertit, al migdia tot és el més calent és a l'Iguer, quedava bé. I aquí el que vam començar a fer va ser un programa una mica més d'entreteniment i sobretot amb la participació dels oients. Vam començar a fer concursos, és a dir, buscàvem això d'interacció i les trucades dels oients. I el primer concurs que vam fer vam regalar inscripcions gratuïtes, matrícules gratuïtes al Fòrum Esportiu, un gimnàs que havia d'avingut de Girona.
Carai!
Que ja no hi és.
Això no m'ho diu.
I això va començar va anar a més. I teníem els patrocinadors, ho diuen, jo també vull ser-hi, vull regalar coses. I vam acabar venent, regalant xoriços.
Si aquell ho fa, jo també, no?
Sí. I res, molt ràpidament. Això va ser la primera etapa, que era un programa de migdia, amb molta participació, molt de concurs, molt de trucades dedicatòries. És a dir, aquí vam captivar l'oient, no?, perquè formés part d'aquesta franja. I després és un programa que va començar a créixer. Mm-hmm. Després era de 11 a 1, després de 10 a 1, fins a arribar de 9 a 1.
4 hores d'aigüera.
4 hores d'aigüera.
Diàries, Déu-n'hi-do.
I de contingut. Mm-hmm. De contingut, vull dir, no, hi havia molt poca música en 4 hores. Tot eren seccions d'això, de 15 a 20 minuts, i molts col·laboradors que vaig enganyar.
Què vol dir que els vas enganyar?
Que
els vas prometre.
Tu que ets professor d'anglès, o pots fer un programa d'anglès. Tu que ets el veterinari del poble, vine, podem fer un programa d'animals. Per mi tothom era capaç de fer 15 minuts, no?
Això passa, no?, quan estàs connectat amb algú que dius, veig entrevistes a per tot, no?, quan vas veient persones.
Clar, i més si tens la necessitat d'omplir 4 hores, no?, d'anar a buscar qualsevol...
Clar, perquè com es fa això d'anar a buscar col·laboradors? Com ho feu?
Amistats que tens o persones que... O se t'acorreix alguna idea, a mi se m'acorria una idea, ostres, això qui m'ho podia fer? I penses de la gent que coneixes, diu, per exemple, aquest. Jo, per exemple, com vam fer les històries de la ràdio, sabia que en Paco col·leccionava i li agradava tenir llibres i coses, i era amant de la història de la ràdio. Vaig pensar, si hem de fer una història, li has de dir a en Paco, que ja també havíem fet ràdio conjuntament amb ell els diumenges a la tarda, que fèiem un programa esportiu, i va ser així. Després tenia un altre musical de remembers, diguem, de música d'abans, i va dir, qui ho fa, aquest programa? En Jordi Piqué. Després també li vaig dir en Jordi Piqué per fer l'abecedari musical. I així vas
fer. I és l'expert escalenga en cada tema, no? Anem a buscar aquest, no?
Exacte. Tu, Cris, com va anar, més o menys?
A mi em va passar que, clar, jo era en confinament, fèiem només una horeta, no?, per tenir... Clar, jo recordo gravant amb el Clínfic, que gravava en mono, que em fallava l'ordinador, algun dia fins i tot la veu programant d'un quart d'hora a un quart d'hora perquè sonés el programa. Però, clar, va arribar allò a l'estiu i en Joan ja em va dir, no, al setembre ja te la quedes tu, l'aigüera, eh? I bé, doncs vaig passar aquell estiu, que era el primer lloc que vivia aquí a l'Escala, coneixent gent, però clar, és el que et deia, jo veia entrevistes a persones que veia allò, que interessant, i tu domines de jocs, doncs, i si fem una secció d'aprendre jugant, i ens porta jocs de taula, i mira, la Marta Baireda, no? Persones també que venien de FEM Girona, que jo les tenia presents i que sabia que se'ls donava molt bé la comunicació i els temes eren interessants.
En
Pere Puigverd, amb el Temps de Terra, sí, que va ser el nostre homenatge a l'Eduard Cid, també,
exacte,
i a FEM Girona.
Es va deixar Julià el Bernabé. Mateix nom.
Sí. Mm-hmm. I ell encantat, eh? Diu... Home, diu, jo ja ho deia, ho feia a Girona, diu, no m'havien trucat mai de més a prop, home, si esteu a l'Escala, som-hi. I sí, així va venir l'Esther Martínez, també, psicòloga des de Girona, i anar omplint aquesta graella, i de sobte dius, ui, doncs mira, ja sembla que ho tenim muntat, no?
Hem muntat un programa. Doncs us hem preparat una sorpresa, hem anat a buscar com van ser els vostres programes, alguns trossets. Llavors, Sergi, que tenim el control, quin anem a escoltar ara?
Doncs començarem per ordre d'aparició, i aviam si endevineu qui és aquesta veueta que ens ha saludat. Ui, espereu.
A veure.
L'Escala. les informacions del dia, les curiositats d'una jornada, els convidats, les entrevistes, els concursos i molta música seleccionada perquè el matí sigui molt més àgil. Des de les 10 del matí, el més calent és a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala.
Un minut ara per sobre de 11:45 del matí. El més calent a l'Aigüera de Ràdio L'Escala, i entre nosaltres avui hem convidat en Martí Brugués. Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
També la Susi Guri, bon dia, Susi.
Hola, bon dia.
Tenim la Xus i la Carme Jornet, bon dia.
Bon dia.
Bé, les hem convidat perquè ens expliquin què és això del pessebre vivint.
Doncs, parlant del pessebre vivint, Josep.
Josep, les cares que feies no tenen preu. La veu nasal és. És cosa de ràdio, no, això? Que la posem més nasal de lo normal.
En els micros de l'època.
Jo anava a dir, li ha canviat una mica, no, la veu de l'àudio amb ara.
I la velocitat també, no? Sí. Està una mica...
Hem de dir que els àudios que escoltarem són gentilesa de la Pacoteca, és a dir, de l'arxiu sonor que ha fet en Paco Torres, el nostre company, dels àudios. I aquest àudio d'en Josep era concretament de l'any 1996, la careta i una entrevista al voltant del pessebre vivent.
Per tant, dels primers anys, eh?
Ja ni me'n recorda que havia hagut un pessebre vivent.
En Joan sí, té molta memòria per aquestes coses.
Sí, sí, sí. En principi es veu que es volia fer, no sé si es va intentar fer a la zona allà de, diguem, a la punta, que passés per allà, doncs, diríem, que hi ha aquell camí, quan deixes la riba, hi ha un camí que continua, i és que inclús a terra hi ha com unes estrelles, volia fer per allà. Després em penso que es va acabar fent el CER, el pati del CER, així. I no va durar gaires anys. Sé que ho portava en Martí era un dels iniciadors i tot això.
És que a mi em sembla que pel grup que hi havia en aquesta entrevista, no sé si tenia alguna cosa a veure amb el Xadem o així. O...
Això, eren monitors de casal.
Oi, que sí, o sigui,
i el casal el portava la Carme Jornet, perquè jo havia fet de monitor de casal amb la Carme.
Per les quatre persones que hi havien presentades...
Eren monitors de casal.
Doncs som-hi, anem a escoltar una altra d'aquestes veus que ha presentat l'Aigüera.
Continuem per ordre i aquest segur que el teniu molt més present.
Dotze i dos minuts, comencem Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, avui dimecres, en dia 14 d'aquest mes de gener, aquest primer mes de l'any del 2015, després de dos dies que per una indisposició no vaig poder ser aquí davant.
No sé què m'ha passat.
Torno ja a ser d'aquest
Matins en Xarxa
des d'ara fins al punt de la una, el punt de la una que ens arribaran les notícies que ens portarà la Berta, que d'aquí una estona ens vindrà a fer aquest abans informatiu.
Joan Brugués.
Joan Brugués, sí, sí. Una veu que encara tenim a Ràdio L'Escala, eh? Ara amb l'ull avui.
A tu no t'ha canviat gaire, eh?
No.
Bueno, ara sí, després que me va passar el aquí encara no m'havia passat el problema que vaig tenir amb les cordes vocals, però sí que escolto àudios d'abans i ara comparat amb ara sí que hi ha una diferència. De fet, ja... m'ho van dir-ho el radiòleg i tot això, m'ha dit la veu te canviarà un xic, a vegades canvia millor, a vegades canvia pitjor,
però t'identifiquem,
Sí, tant. I tant. I abans tenim més àudios, però abans de seguir escoltant més àudios, clar, en Palma va començar el programa, però Cris, Joan, vau entrar en un programa que ja estava en funcionament, com bueno, és jo, això d'assumir un programa que ja ha començat?
Bueno, jo era diferent perquè jo vaig entrar de col·laborador. Jo vaig entrar, vaig començar per la base,
que és l'època gloriosa del més calent a l'Aigüera, no? Almenys sempre diu això.
Bueno, perquè la dificultat que té aquest programa és la soledat també del presentador. No? És a dir, sí que interactues amb els teus col·laboradors que tens, però el luxe que hi ha d'unes temporades de tenir un copresentador...
Col·laborador, més que com...
Bueno, no, però tu estaves a una secció que havia de durar 10 minuts o 7 minuts, així, tota l'hora. I és un luxe per poder comunicar, és molt més fàcil si tens algú que està en el ajo, no? Que està, és dels teus, no? I pots anar molt lluny, no?
Home, dins de l'aigua havies acabat dins de l'aigua, no, Joan?
Dins de l'aigua amb el micròfon perseguint.
Què vols dir dins de l'aigua? Aquesta anècdota no l'heu explicat.
Vinga, Joan.
A la plaça de l'Univers.
A la plaça de l'Univers, sí. Un estiu que sortíem al carrer i fèiem l'aigüera un cop per setmana, penso que era, que havia anat a diferents llocs aquell dia a la plaça Univers, i jo anava amb el micròfon en l'àmbric a entrevistar gent allà a la platja. I anava seguint una que se me'n va anar...
Dins de l'aigua.
I jo darrere dins l'aigua amb aquella persona.
Dins de l'aigua.
Amb la que va dins l'aigua.
Amb aquella unitat mòbil, que mòbil no bueno, devia ser gaire, havia de ser fort, per portar-ho.
Havia d'aguantar l'antena amb la roda del cotxe.
Del cotxe. Clar, sí, és una mena de plataforma, havies de trepitjar-la amb la roda del cotxe i pujar una antena gegant. Sí. I això del micròfon inalàmbric és curiós perquè es va agradar. Dius, és una mica xulo, això, no? Pots deixar anar en Joan a qualsevol lloc. I els divendres vam fer aquesta secció d'anar amb el micro inalàmbric i no va durar gaire aquesta secció, però per imitacions. Però jo recordo que vas baixar a la caixa, a l'oficina de la caixa, que tenim aquí al costat de la ràdio, aquí al carrer Tramuntana, i amb el micro inalàmbric, com que arribava, perquè és a línia recta, no teníem cap problema de cobertura, i anaves preguntant a gent que entrava si anaven a ingressar o a treure. Sí, sí.
També una altra cosa... Que
i una propina o no?
M'ha posava aquí al balcó, i la gent, diu, que ens vagi pitant la gent que ens escolti.
T'anàvem
pitant.
Si n'heu fet de coses.
Sí, em sembla que aquell dia vas fer una mena de retransmissió del que passava aquí. Acaba d'entrar la sarfa, ara comencen a sortir els nens de l'escola, hi ha les mares que van corregents, que fan tard.
Una mica de crònica del que veies. I això de fer el salt a presentador, Joan, com va ser?
Bueno, mira, arriba't aquí un dia, 4, sempre me'n recordaré, 4 de juliol del 2011,
jo mai sé si és 11 o 13.
Jo sempre li dic, en Joan sempre diu...
I me diu, en Josep ha agafat la grip. L'estiu, jo pensava, una grip d'estiu. I com que el havia substituït, perquè el mes de febrer, que tu feies les vacances, recordo, en febrer o març...
Sí, gener-febrer.
Doncs l'havia substituït fent les vacances, perquè a mi sempre m'acostava i m'havia renyat més d'una vegada. Tu ja hauries de saber com funciona això. Però jo me feia respecte. I així que em vaig atrevir a substituir-lo, i després me va passar això, has de fer l'aigüera, i esclar, tampoc era, anava seguint, tampoc tenia res, ni col·laboradors ni res, vull anar posant música, anar dient, bueno, quatre coses que hi havia, el temps, l'agenda, i poc més, vull dir, no era per res més, i així es van anar fent, passant l'estiu, després l'estiu van plegar, fins que després ja, a l'hivern, ja la Belma va dir, te'n fas càrrec de l'aigüera. I, bueno, i era una primera hora que fèiem, l'Abel gravava una entrevista, que jo la passava, i després també fèiem moltes coses des de la xarxa, que fan programes de la xarxa, i la segona hora és com tenia cada dia un col·laborador. Mm-hmm. Començant per un programa de cuina, que jo volia fer un programa de cuina, però que no me fessin receptes, perquè ho trobava molt avorrit, allò que t'expliquessin una recepta. I vaig dir, necessito algú que m'expliqui secrets, trucs i recomanacions de cuina, però que no me parli de receptes. I per casualitat, hi havia un noi que feia ràdio de Pont de Molins, que tenia una emissora de ràdio online, però no començava, no l'acabava mai. I sempre tenia la seva mare que li feia el programa de cuina. Jo dic, aquesta dona n'ha de saber. I me vaig posar en contacte amb ell i li vaig dir, vuita, em passa això. Perquè també en aquella ràdio me passava el meu programa que feia de veneres, i per això tenia...
Hi havia vincle, no?
I amb la mare, amb la seva mare, cada dilluns van anar fent aquell, els secrets de cuina, que eren això. Després el dimarts va venir, vaig pensar en Paco Torres per fer les històries de la ràdio. Dimecres volia fer un programa de xafarderia, perquè el dimecres sortien les revistes del cor. Mm-hmm. I amb la Nuri Català van començar primer a parlar de la revista del cor i després ja van parlar d'altres coses.
I encara fins avui, la Nuri?
Sí, perquè jo no vaig tornar, que no ho has dit. És que vaig agafar una grip i la grip va continuar. I per això has de quedar-te uns dies a Esteu al programa. Ja està.
9 anys, se'l va quedar 9 anys.
Una substitució que havia de ser de 2 o 3 dies, d'aquesta substitució va passar a crear el programa.
És com me va dir si agafa el tu, perquè en Josep em penso que va per llarg, perquè esclar, ja no era grip, sinó que ja va ser amb més coses. I recordo que el dijous va venir en Jordi Piqué, i era el dia de cine. Mm-hmm. El dia de cine amb Jordi Orno, que primer començant, diguem, una estrena que es feia el cap de setmana va ser, doncs, tot una secció que parlàvem de tot, quasi menys d'estrenes. Mm-hmm. I així anava la setmana.
Anem a saber una mica, Cris, com va ser per tu això d'agafar l'Aigüera, que ja havien capitanejat durant tants anys.
També va
estar amb mi. Sí, tot va per pandèmies i malalties i coses aquí.
Però també va col·laborar amb mi, la Cristina.
Sí, jo vaig començar que, clar, estava molt al revés. En Joan ho presentava, jo entrava aquí, no? Ajuntava, bueno, col·laboràvem a fer l'obertura del programa i després ja seguia ell amb les seves seccions. I clar, va arribar un dia que em va dir, ara gira la truita, ara ho portes tu. Mm. I sí, vam sobreviure aquells mesos de pandèmia, bé, mantenint, perquè en Jordi Piqué el va mantenir, en Josep Palma doncs també va entrar amb el confinat a la discoteca de casa, amb miniseccions, i en Dani Espinal, que és la persona que més he entrevistat a la meva vida, perquè l'Obet estava molt al peu del canó durant la pandèmia. I ja quan el vaig agafar jo venia de Fem Girona i tenia com la imatge, no?, de l'Eduard City, de com feia el Girona ara, i jo veia això, que és del poble i pel poble, per tant, el que estan dient, no?, que el xulo és persones d'aquí, que l'oient d'aquí també li interessi, i aquí és on vaig començar a moure aquell estiu i hem arribat a una trentena de col·laboradors en una temporada d'Aigüera, vull dir que...
Tot i que en altres temps hi havia col·laboradors més originals, Jo recordo...
Perdona, que aquí ens tiren les cartes i ens fan coses,
Perdona, a la meva època, dels primers anys, jo tenia un policia de col·laborador. I era cada dilluns, em sembla que era, i trucava els oients, trucaven al policia. I era de la secció policia local, diguem. I eren altres temps, però els oients trucaven a la ràdio i feia preguntes directes a la policia.
Pues mira, són idees que potser es poden recuperar,
Jo em sembla que...
Són
altres temps i la informació de la policia també es tracta de forma diferent. Però vull dir que hi havia altres... Fa 30 anys hi havia seccions que no era de cartes ni de cinema ni que s'havien fet coses molt estranyes també, que ara serien estranyes.
A la seva època també havien triat l'Escalent de l'Any, la Pobillassa, també, la gent participava trucant amb l'Escalent de l'Any, tot això, déu-n'hi-do.
No, és que també és una època que quan, és el que deia, quan hi ha dos locutors, quan hi ha aquest equip, qualsevol repte és possible. Jo vaig sortir de no sé on, és a dir, no sé, una parada no sé on hi surt una idea, tio. És que...
Amb una birra al davant sempre surten les millors idees. Però som-hi, anem a acabar una mica aquesta tertúlia amb els àudios que ens queden per escoltar els altres presentadors que ha tingut l'Aigüera.
Doncs mira, no, ho farem amb un àudio molt especial, perquè ens n'anem a un tal dia com avui, però de l'any 2024.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir.
La el castanya.
Més calent, a l'Aigüera.
És xulo veure com han canviat les caretes, també.
Molt bon dia a l'Escala. Benvinguts, escalencs, escalenques, visitants, tota persona que ens estigui escoltant en el Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimarts 13 de febrer. Què vol dir això? Que és el Dia Mundial de la Ràdio. Ja ho sé que ho heu sentit per tot, perquè si algú tenim els del gremi és que ens agrada tirar-nos floretes aquest dia i ens posem tots molt nostàlgics, i va, us aviso que nosaltres no serem menys, celebrarem...
Doncs no serem menys.
Això és una presentació.
Nostàlgia. I permet-me també posar l'àudio del primer programa de la que de moment és la presentadora vigent del Més Calent a l'Aigüera. Així va començar el seu camí per aquest magazín de Ràdio L'Escala, l'Ona Vilà. Ah, espera, no...
No, va dir, aquesta no és la meva cinta.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el Més Calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes a la nova temporada 2025-2026 del Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui és un dia molt especial perquè, com sentíem a l'inici, avui encetem la trentena temporada, corrent 1995, quan vam saludar-vos per primera vegada.
Doncs 30a temporada del Més Calent a l'Aigüera.
Home, home, és que s'ho valia, l'ocasió s'ho valia. Doncs, Cristina, Josep, Joan, moltes gràcies per venir avui a explicar-nos una mica aquests secrets del Més Calent a l'Aigüera. Moltes gràcies també per iniciar aquest programa, no? Perquè si avui ja el fem és perquè hi va haver un Josep Palma que el va començar, un Joan Brugués que el va continuar, una Cristina que el va seguir cuidant durant molts anys.
I una Vilà que se l'ha quedat, eh?
Exacte. I veurem qui ve després, no? Perquè potser després de l'Ona Vilà passen més persones.
Per als 100 anys del Més Calent a l'Aigüera, eh?
No sé si hi serem, però...
Nosaltres no, els que vinguin.
Els que vinguin després.
Que sigui... amb la ràdio digital que deia en Miquel, no?
Exacte, exacte.
Que això fa 200 anys, que sentim a parlar.
Que se'n parla, no? Sí. Algun dia arribarà.
Algun dia arribarà, sí, sí.
És aquell que com entres als túnels no se sents, eh?
Sí. Pues moltes doncs... gràcies.
Moltes gràcies per venir avui aquí.
I feliç Dia Mundial de la Ràdio a tothom.
Per feliç Dia del Mundial, també a vosaltres, que aneu format part, i tant.
Molt bé,
enhorabona. I que sigueu formant, d'una manera o altra.
I tant. Mm. Nosaltres ara fem una petita pausa musical i tornem tot seguit amb més continguts.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Aquesta petita pausa musical volem seguir parlant de ràdio i concretament de la tasca de la ràdio local en un municipi, no? I per fer-ho rebem la regidora de comunicació, la Clàudia de Cruz. Bon dia, Clàudia.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
A veure, Clàudia, l'Escala és un dels pocs pobles, no?, de la nostra zona que té una ràdio i una televisió en ple funcionament com la nostra, en programació pròpia. Què suposa per tu com a regidora que aquest municipi tingui una ràdio?
Bueno, ja no a mi com a regidora, jo crec que a mi com a escalenca, no? Tenim la sort de tenir un mitjà de comunicació de proximitat, no? Els mitjans de comunicació són importants per tothom, però jo penso que aquest valor afegit que teniu aquí, que és aquesta proximitat, que la gent que us escolta us coneixen, que us veuen pel carrer, que no porteu convidats d'interès local, jo penso que això és un regal, no? Mm-hmm. Perquè no tothom ho té, tots veiem les notícies a cadenes d'aquestes nacionals o així, però ostres, tenir una ràdio local on te donen veu, no? Coses que passen al poble, gent del poble que fa coses interessants, això és fantàstic, és un regal com a regidora i com a escalenca, i jo penso que tothom que ens escolti, no?, estarà d'acord amb mi en que sou un producte, igual que les anxoves, no? Sou un producte que tothom se'l sent seu, no? I tots hem crescut amb ràdio, l'Escala i amb Canal 10, i d'alguna manera, no?, és com una part més de la comunitat, no? Així que, bueno...
I avui, Clàudia, que és el Dia Mundial de la Ràdio, jo crec que també és important destacar la funció social, no?, de la ràdio. La ràdio acompanya, sobretot, i a part d'informar, jo crec que per molta gent que també o viu sola, o gent gran, o... la ràdio és essencial.
Sí, i més en un moment, no?, en què es parla molt de soledat i d'aïllament, no?, també molts temes vinculats a salut mental. Jo penso que, evidentment, sempre es parla de la tele, però la ràdio fa molta companyia, no? És aquella cosa que tens encesa i potser estàs a casa. Jo recordo tota la meva àvia, us tenia de banda sonora a casa, no? Ella anava fent coses per casa i us anava escoltant, no?, des de les sardanes, les habaneres. Jo recordo tota la meva àvia haver escoltat molts programes, anar a casa seva i mentre ella estava fent coses, fons, hi havia Ràdio L'Escala. Llavors jo penso que aquesta companyia, no, en un moment en què la societat viu tant cap endintre i en moltes ocasions sentim parlar de temes de soledat, doncs és un regal. I no només en tema d'acompanyament, sinó en tema de sensibilització i divulgació. Jo penso que és un espai superimportant on poder fer aquesta prevenció, ja no per aquella persona que ens està escoltant que li fem companyia, sinó per poder, no, transmetre valors i temes, com ara, per exemple, amb molts dels programes que aneu fent, amb els drets de butxaca, amb el Mirades d'Igualtat, no, que ens donen l'oportunitat de parlar i de fer sensibilització de temàtiques que ara estan molt a l'ordre del dia, però que poder no tothom està tan al dia d'aquests temes. Per tant, no, tenir aquest canal per parlar de coses d'interès general, pues, també, no? Té un valor social afegit.
I en aquest sentit anem molt de la mà, no? A vegades amb l'Ajuntament, perquè, per exemple, aquest Mirades d'Igualtat va sortir des de l'àrea d'acció social. Llavors trobo que també és molt bonic, no, que ens puguem alimentar mútuament i que aquestes idees que surten des de l'Ajuntament també les puguem materialitzar des d'aquí la ràdio.
Bueno, una vegada més, o sigui, és que no sé, podríem fer una llista de valors afegits que porteu a la comunitat, eh? Però és veritat que amb molt, sobretot, podríem parlar de moltes altres àrees, eh? Però sobretot en temes d'acció social, que hi ha molts temes de sensibilització amb temàtiques lligades a vulnerabilitat, no? Molt sovint, quan pensem en quines accions podem fer per acabar amb certes problemàtiques, sempre surten les accions de sensibilització i divulgació. Llavors, a nosaltres, entenc que per altres municipis potser tenen un cost afegit perquè han de fer campanyes, que nosaltres també, eh? No vol dir que no s'hagin de fer, però tenir un mitjà de comunicació propi que ens permet, no, arribar a tanta gent aprofitant un recurs que ja tenim, ostres, pues, no tothom té aquesta possibilitat. Per tant, bueno, tenim aquest espai que ens permet parlar de determinats temes que poden arribar a molta part de la població que d'altra manera no arribarien. Per exemple, quan parlàvem d'igualtat, no? Pensàvem, bueno, doncs com amb el mes 60 fem xerrades, que ve moltíssima gent, no? Perquè, doncs, són perfil de persones que estan jubilades, potser tenen més disponibilitat de temps. Quan pensàvem en igualtat, no, en quines accions podríem fer de sensibilització, pensàvem, ostres, seria fantàstic poder replicar el model mes 60 i fer xerrades i que vingui gent. El problema és que tots sabem que el dia a dia de les persones adultes en edat laboral, amb nens, temes de conciliació familiar, és molt difícil. Penso que seria bastant difícil, farem alguna cosa, però trobar una franja horària que anés bé tothom i que tinguéssim la participació que tenim en mes 60, doncs potser seria complicat. I aquí va ser on, no, vam dir, tenim una ràdio, no? Aquí tenim la possibilitat de bé que ho escoltin en directe o bé que puguin entrar i descarregar-se, no, els programes. Per tant, ostres, és fantàstic.
I en tanta digitalització i lo ràpid que va tot, veus la ràdio com una eina per tocar de peus a terra? O sigui, el que ens fa tocar...
Doncs probablement sí, no? Perquè ara tothom té accés a mitjans digitals on és, no, això de el consum ràpid i a vegades sense garanties de lo que estàs llegint o escoltant sigui real, no? Pues una ràdio local, no, tens aquesta garantia de que al darrere hi ha unes persones que contrasten informació, no, amb una formació específica i que d'alguna manera sabem. Jo crec que ja teniu un segell que us acompanya de manera, no, implícita de qualitat i de que és una cosa certa el que esteu explicant. Per tant, jo penso que sí, que en moments en què tenim aquest consum tan ràpid i tan directe de contingut digital, un contingut com el d'una ràdio, pues, tornem a parlar de valors afegits, no? Pues que ens dona una certesa que no ens donen altres mitjans.
I ara, ja per anar acabant, molt bonic tot el que estem parlant, i també no volíem deixar de parlar una mica de les nostres demandes. Sempre se'ns ha dit que...
Que hay de lo mío, eh?
Sempre se'ns ha dit que marxarem d'aquest edifici per problemes estructurals o així. Com ho tenim, això?
Bé, sabeu que el primer pas és començar, s'ha de buidar aquest edifici per pensar en un futur, no? Sabeu que ara estem treballant en el projecte de Casa del Mar, que Serveis Socials s'ubicarà en aquell nou edifici. Per tant, el primer pas per començar a buidar aquest és portar-hi Serveis Socials. Llavors, en una segona fase, pues, s'haurà de pensar, no, la resta de serveis que hi ha ubicats en aquest edifici, en quin espai s'ubicaran, però no serà a curt termini. Llavors, jo crec que de moment...
Tindrem paciència.
Sí, exacte. Esperem. A més, sabem que aquesta ubicació, Can Maset, és una ubicació fantàstica tant per serveis socials com per mitjans de comunicació, però bé, tenim un municipi que el que és el casc antic no és molt extens, no? Llavors, estic segura que trobarem una ubicació fantàstica i potser seguiu aquí, eh? I que hi ha moltes opcions sobre la taula, però també s'han d'anar veient l'oportunitat. Llavors,
jo només
poc a
vull
poc
conservar les finestres aquestes.
Ja,
que la meteo es veu molt bé des d'aquí dalt.
Això m'encanta, eh? Us he de dir que les noies de l'equip de serveis socials també volien conservar ubicació i vistes, però quan vam anar a Casa del Mar, vam pujar en el terrat que tenen allà i van veure el que tenien allà, doncs tampoc ho van veure tan malament,
Si poséssiu la ràdio a serveis socials, tampoc m'aniria malament. Quasi que podria tirar un cable des del terrat a casa.
Doncs, Clàudia, no volíem acabar tampoc amb aquest punt agredolç, vull dir, estem encantats d'estar aquí, però això. I res, moltes gràcies, ens ha encantat tenir-te aquí i que seguim col·laborant Ajuntament i Ràdio per seguir fent aquesta tasca, no?, d'acompanyament i de proximitat que comentàvem.
A vosaltres per tota la feina que feu, que sou segurament, com he dit abans, un producte molt nostre, no les anxoves, però bueno, poc us falta. Gràcies.
Moltes gràcies,
Clàudia.
Farem una petita pausa musical perquè ara tot seguit farem la tertúlia de carnaval. Dues colles de carnaval que tenim el carnaval a la vista. I hi ha un grup que es diuen Els Amics de les Arts que tenen aquesta cançó, evidentment, de carnaval.
El punt elegant. Al mig de la pista, la paraula ve, que avui van bé alta i tots estan parell. Fixeu-vos en Coco, es fa dir Coco. Les coses a França sonen molt millor. Mireu quina alegria, n'hi ha un cala de cap. Visca la polisèmia i els significats. Parelles estables, parasol, aiguardent, cel obert, trenca closques, també l'espantaocells. Avui som promiscues, espantassol, cel ardent, para temps, obre closques i mil aigua ocells. Para temps, obre closques i mil aigua ocells. Significa coses que ens facin els dies més dolços, no tan transcendents. Quina pena en Parche, no el deixen entrar. Ets un barbarisme, et fots i a callar. Passeja per fora, veu quatre pagats,
es fa un pressa i s'intenta volar. El company palíndrom fa un any va destacar per d'una disfressa estranya a matar. Em dic cita la lati, no veieu que bo que és, però aquest any no es complica i tots l'hem entès. Vesteix monosíl·laba.
Dia Mundial de la Ràdio. Sortim al carrer i parlem amb tu.
Doncs continuem aquesta programació especial del Dia Mundial de la Ràdio aquí a Ràdio L'Escala, el 107.6, aquest 13 de febrer. I és el Dia Mundial de la Ràdio, però també és una mica el tret de sortida del Carnaval 2026 d'aquí a l'Escala, Joan.
Sí, senyor. Vull dir, aquest any hem coincidit per això, no? Perquè el Carnaval és una festa movible, la ràdio no, la tenim ara sempre el dia 13, i bueno, coincidim, doncs avui que ha sigut un Dia Mundial de la Ràdio serà molt carnavalero.
Volíem comentar la jugada amb dues de les colles del Carnaval de l'Escala, dues de les colles que ja ho tenen tot a punt per la... Tot, sí, no? No, encara no?
No, mai, mai.
Heu de dir que sí, home, heu de dir que sí. Per la rua d'aquest diumenge a partir de les 11 del matí. Ells són, per part de la colla del Punt de Soldadura, en Xico Otero. Xico, benvingut.
Bueno, molt bé. Bon dia per tot. Esperem que faci bon temps i que tinguem una bona diada.
Vale.
Si no, la culpa seva.
De tot i sempre la vida. I per part de la colla de les nenes, la Tere i la Lola. Tere, Lola, benvingudes.
Hola, bon dia.
Anem a dir una mica, mira, tinc aquí la xuleta en català incorrecta, Passa'l. La colla de les nenes, banda... Es pot dir?
Sí, home, ara ja és el sàpid.
Ja ho has gravat tothom.
Sí. Ja ho sap tothom.
Ja és profecia.
Banda Cowboys.
Sí.
De l'Oest, eh?
Cowboys de l'Oest, sí.
Potser, em penso que diria que del Carnaval és el disfraç que més ha fet servir.
En sèrio?
Sí. Ara encara estava mirant... Sí. Jo que faig una secció en el programa que faig a l'Ui Avui, de lo que passava ara fa 5 anys, ara fa 10 anys, i parlaven ara, esclar, ara surten coses de notícia del Carnaval, i una de les comparses guanyadores va ser una que anaven de Cowboys.
Cowboys?
Aquí a l'Escala?
Aquí a l'Escala, però no eren de l'Escala, eren de fora.
Ah,
però sí, se n'han fet molt.
Perquè moltes. Nosaltres sí que hem anat d'indis.
Sí, d'indis, sí. Però de pistoleros, que en dius.
Pistoleros.
Pistoleres. Sí.
Són molt garrilles.
Sou un total d'uns 80, no?
Sí,
a la colla?
Uns 80, sí, 80, 82. Sí.
Dèieu abans, a veure, sí. Jo, gairebé tot a punt?
No.
No?
Com sempre, no seria Carnaval si el dissabte no haguéssim de córrer, eh?
Sí.
El dissabte corrent tot el dia.
Exacte, i a vegades gent que s'està tota la nit sense dormir, quasi...
Quasi cosint,
tota la nit, no, però...
Quasi, eh?
Fa l'hora de la matinada, sí.
I encara l'endemà encara s'ha de fer algun punt de soldadura.
Segur, segur.
Encara demà hi haurà de retorn.
Sí.
I tenim aquí en Xico Otero, Xico, de la colla del Punt de Soldadura... I aneu molt d'artistes aquest any.
Sí, sí.
De pintors.
De pintors, sí.
De pintors?
Sí. Mm-hmm. Però jo vaig demanar per anar sobre la crossa fent de pintor i no m'han deixat.
No t'han deixat pintar un quadre mentrestant?
No.
Però per què pintaves
això
malament?
Això que un cavallet d'aquells i no... Bueno, el que manda, i el que no ho paga molt.
Exacte.
Vosaltres sou 60...
60 i pico
sí, participants
no
a la colla.
No me'n recordo el pico.
A veure, sou colles amb molta solera, sí, que se'n diu, de participacions a Carnaval.
Jo soc del primer any, eh?
Uns 40 anys, deu fer?
Bueno, 43, per van dir.
43 anys.
Bueno, xico, tu i jo som d'aquells que fèiem el Carnaval només al Serra. I no es movien de... A l'època que també es feia el Carnaval només al Serra.
No, jo vaig començar amb la carrossa.
Bueno, però tu ja havies vingut a fer...
En
el Serra, que ens disfressàvem el diumenge, que hi havia el ball de les dones, hi havia el ball de barrets, el ball de màscares...
Concurs de barrets.
Concurs de barrets, sí. Que feia el Carnaval, no sortia d'allà. Després sí que es va traslladar al carrer...
I es feien barrets molt macos, eh?
Sí, sobretot...
La Maria Freu... La d'allò per la Pagès, la de Camp Pagès també feia
un... Que els tenien amagats i després els posaven en un moment que es feia el ball perquè la gent...
Fotien un llant de barrets.
Un llant de barrets que, escolta'm, quasi tocaven el sostre del Serra.
Tinc una pregunta o una apreciació. El Carnaval és un tema que va passar molt de generació en generació, no? Com ho viviu als més joves, o com viviu aquest relleu, o aquest... suposo que la rua infantil ja us fa entrar en situació, i a partir d'aquí, com ho viviu, això del carnaval?
Lulu, perquè veus que el que has fet tu, doncs també ho van fent, doncs, en el nostre cas, perquè la nostra carrossa, totes som noies, doncs nenes més petites, no? I està bé poder-ho mirar, perquè veus que som una carrossa, doncs, plena de generacions, que ens disfressem filles, mares i àvies, i és molt guai.
Bueno, ara ja comencem a tenir algun net, eh? També hi ha nens. Hi ha hagut molts anys que no. Tot han sigut nenes, noies.
Sí, sí.
Això es diu les nenes, precisament. Sí. Perquè ho vam fer una colla de noies amb nenes, que teníem totes nenes. Petites, algun nen, però molt poc. Per això es diu les nenes. Ara ja comencem a tenir nens, eh? Sí, ara ja en tenim 8 o 10, potser. De nens. Ja comença...
Bueno, 10 de 80. Sí. Continuen seguint minoria, eh? Però...
Sí, bueno, però... A mi el que m'agrada saber, una de les coses, com es decideix el del que serà. Quin moment es decideix, si hi ha moltes discussions, si algú s'ha emprenyat, si algú no hi ha estat d'acord, si algú no ha volgut sortir perquè heu decidit aquest tema, si s'arriba a un consens, com es decideix això? Diu, bueno, s'acaba un carnaval, arriba l'altre. Com es prepara tot
nosaltres, això? Nosaltres, per exemple, al mes d'octubre, ens reunim els principals, els principals de la carrossa. I es diu un tema. Mai, una vegada vam voler fer la reunió amb tota la gent del carnaval i va ser un desastre. Va ser, i van dir, no, mai més. Els principals de la carrossa ens juntem. Ja n'hi ha que tenen, sempre hi ha gent que tenen, per exemple, la Mònica, és la que té moltes idees, i ella diu, mira, podríem fer això. I si a tothom li agrada, doncs fem allò. I...
Però heu trobat algú que us ha dit, no, això no m'interessa, no vull sortir aquest any?
Sí, un any sí que n'hem trobat, sí. Inclús tenim un problema nosaltres, elles poden separar el vestit, nosaltres també, no?
Sí, sí.
Es fem el vestit, nosaltres, les dones. I hi ha gent que per no haver de cosir, no haver de fer els disfraços, se'n van amb carrosses que sí. Compren el disfraç. Mm. I ens ha plegat gent que van... Hi ha gent que van rodant de puesto perquè no els agrada fer el disfraç, o no poden, o com sigui, saps què vull dir?
Mm-hmm.
Això. I això de les carrosses és una cosa que sempre ha d'haver-hi un punt, un nucli que portis lo de la carrossa. Perquè si hi ha molta gent, un diu una cosa, l'altre diu una altra, i no. Allà a la carrossa tenim dues o tres persones que, buita, això iria bé fer-ho així, l'altre iria fer-ho així. I tu ho fas, i ja està. Així no hi ha problemes. Però hi ha molta gent que diria així, malament.
I les nenes, com ho feu?
Nosaltres
com ho decidiu?
Més o menys el mateix. Ara sí que puc dir que també alguna vegada ha sortit el tema el dia del dinar de carnaval del diumenge.
Ah, carai.
Aquell mateix dia, doncs per lo que sigui, hi ha hagut diversos anys que ha passat això,
I també us heu trobat casos que algú no vulgui sortir perquè el tema no li agrada?
Després també fem com ells. Allà al setembre, a l'octubre, doncs ens ajuntem unes quantes, les que més potser tirem del carro, com diu en Xico, i diguem, a veure, donem propostes, no? Mm. Llavors, doncs, mira, fem com una petita votació, o estem més d'acord amb aquest o amb l'altre. El que passa que no, nosaltres no ens hem trobat mai amb el cas de que algú hagi dit no em disfraço. Sí. Perquè no m'agrada el tema. No. Després ens hem adaptat, eh? No te pot agradar tant un any, però ens hem adaptat. I sí, també ens trobem... Bueno, ens hem trobat alguna vegada, aquest any també, gent que se n'ha anat a les carrosses aquestes que els donen el disfraç fet, perquè, clar, no tothom sap cosir. A part que els disfraços ja són cars, ja és car la roba, és car els complements. A més, si han de pagar una modista, doncs també encareix. Per això nosaltres almenys ajudem moltíssim a la gent. O sigui, no els hi donem fet, però pràcticament. Els hi donem tot quasi fet. Sobretot el que són complements, de barrets, de coses així, ho donem quasi tot fet.
I suposo que alguna vegada heu començat amb una idea i després ha anat evolucionant allò,
sí,
no?
Sí.
Dir que la primera idea era una cosa i després ha acabat sent una altra.
Sí,
també,
perquè
no
trobes complements, perquè no trobes la roba que vols, per moltes coses, Has de voltar molt, I t'hi has de... O sigui, no és només el mes abans del carnaval, És molts de quilòmetres, molt córrer, molt mirar...
I ara en veu baixa que no ens escolta ningú. Heu copiat alguna vegada alguna altra carrossa que hàgiu vist? Que hàgiu vist un altre carnaval i dir, ostres, això ho han fet l'any que ve ho farem nosaltres. Ha passat això. Ara no s'escolta ningú, sí, podeu dir-ho, eh?
No, no, i tant, això suposo que tots.
Nosaltres vam anar uns anys a Palafrugell,
a la festa de primavera.
A la festa de i allà van veure moltes maneres, perquè nosaltres anàvem un dia abans a portar la carrossa i vèiem les carrosses allà com els feien allò. I es va servir bastant perquè hi havia coses que nosaltres no les sabíem i ells, ja com que ja fa... s'ho feien d'allò, ja venien empreses que els hi ficàvem, per exemple, quan has de fer un terra d'allò de polispan d'aquella amb una màquina, agafàvem les carrosses, feien venir un d'allò i ho feien així. I també vàrem veure això, aquí no es fa servir gaire, però hi ha moltes coses que sí que ho hem fet servir aprenent d'aquestes coses. I això, el tema dels vestits, que dius tu, comences fent un vestit, hòstia, i vull dir, això quedaria així més bé unes coses aquí... I allò, un vestit que podria ser una cosa, al final és totalment diferent.
Ara que tenim la Lola aquí, Lola, i les coreografies com es trien? Com es pensen? Com es fan? Perquè també és una part important, sí, una carrossa, no?
Sí, 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 tant.
La nostra, molt.
Bueno, les coreografies, sempre, des de que hem començat, l'han portat la Glòria i la Chantal.
No, des que hem començat no, perquè eren molt petites.
Bueno, eren molt petites,
des de que es van fer ja...
És que almenys des de que jo hi vaig...
Bueno, ella tenia 6 mesos, la
carai,
primera vegada que va,
sí, sí,
va sortir.
El... La Glòria i la Chantal, que bueno...
I la Marta, també.
I la Marta, perdó. Mm. Que, bueno, pensen les cançons, que van millor amb la disfressa, les coreografies i res. Un parell de setmanes abans, doncs... ens reunim totes i ho assagem, no?
L'avantatge que tenim és que són nenes joves i que saben ballar molt, sí, i que no tenim cap problema en que aprenguin amb res, ni les petites, eh? Les petitones ja els veus, que tenen 4 anys i es posen allà a ballar com... Amb això tenim avantatge.
I ja per acabar, són molts dies de feina. Comenceu mesos amb aquesta traca final. Com acabeu i quan us costa recuperar de tot plegat passat el carnaval?
Recuperar? A mi, particularment, bueno, jo potser no sóc com ells, que ja comencen avui la juerga i no l'acaben fins al dimarts. No m'acosta gens. A mi el que me quedo, jo, particularment, una mica xof, quan ha passat. Penses...
De ressaca emocional.
Sí, i ara què fas?
Bueno, no? Teniu l'estiu, que també...
Sí, bueno, menys... sí, però t'és tot fet. Ja és qüestió de guardar el disfraç i posar-te'l aquell dia i posar 4 llums i ja està, no?
Sí. I tu?
Nosaltres comencem, per exemple, el mes d'octubre, a poc, un dia a la setmana, això. Després, el mes de novembre, ja 2 dies a la setmana. El desembre fem hasta Nadal, Nadal fem festa passant Nadal, i després ja sí, cada dia menys dissabte i diumenge, on hi anem ara. El dissabte i diumenge és on hi anem ara, fos que sigui una cosa puntual, però hi anem d'allò. Però és una cosa que t'ha d'agradar molt, perquè a vegades quan estàs a casa... apoltronat allà que fa fred, haver d'agafar el cotxe a les 9 de la nit, anar a tenir la carrossa, però un cop ets allà i comences a fer-ho,
ja passa tot.
Som un grup de gent molt benvinguts, ens ho portem molt bé i ens ho passem molt bé allà.
Fantàstic.
I això és el que t'ha.
Doncs moltíssimes gràcies per ser-hi aquí a Ràdio L'Escala en el Dia Mundial de la Ràdio, i el desig que vagi el millor possible el carnaval, Joan.
Esperem que sí.
Sí,
per cert, bueno, per acabar, sí, o digueu-me què us preferiu més, carnaval de dia o carnaval de nit?
Xico. Jo el d'estiu.
De nit, seria.
Jo no, jo el de carnaval de dia.
Jo també el de dia.
De dia.
Sí.
Amiga, què he dit?
Bueno, es pot dir una altra cosa o no? No, el d'estiu vas més lliure,
sí.
No hi ha premis,
sí, sí.
Pots anar més lliure, més allò. Home, és molt maco el del diumenge, el de matí, que és familiar, sí. Però el d'estiu, a mi, per mi és fantàstic.
Sí, no tens pressió.
No, això
és pressió.
El principal.
Doncs moltíssimes gràcies per ser-hi, que vagi molt bé el carnaval, i nosaltres continuem aquí amb el Dia Mundial de la Ràdio. No desconnecteu.
Dia Mundial de la Ràdio. Sortim al carrer i parlem amb tu.
blancos y negros, hasta mañana, todo se olvida en carnaval.
Carnaval, 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 te quiero. La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, carnaval.
Alegre el alma, la batucada te hará bailar.